Bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dijous 13 de novembre del 25, un dia que comença amb el cel ara mateix una mica enteranyinat, però encara amb temperatures suaus en aquestes primeres hores. Aniol Puigvert, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui tornarem a passar caloreta, eh?
Doncs sí, sobretot sembla... de tardes al migdia.
Sí, sembla que l'estiuet de Sant Martí encara ens acompanyarà durant unes quantes hores. Ara ens ho explicarà en Dani Ramírez. Temperatures.
Doncs ara mateix tenim 4 graus positius a Vall de Núria, en tenim 6 a Mieres, també tenim 6 graus ara mateix a Das, en tenim 8 a Ripoll i a la Vall d'en Bas, també en tenim 8 a les Preses, 9 graus els tenim a Olot, 10 a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, també a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 12 graus a Besalú i a Girona, 13 a Banyoles, 15 graus a Figueres i 16 a Roses.
Doncs vinga, previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui entra vent del sud, forta muntanya, ja hem tingut aquesta matinada ratxes de 50-70 per hora i temperatures una mica esbojarrades, perquè hem tingut un comportament estrany, amb alguns núvols cap a la costa i també algunes boirines o boires a la plana de Vic. Aquí és on ha baixat més la temperatura, 4 graus a Vic, també a Ripoll i també a Camprodon, 4 de mínima. 6 a Puigcerdà, 9 a Llívia, i aquesta matinada hem baixat a 7,5 a Olot, que no és molt baixa, 9 a Girona, i amb el vent del sud ha fet coses estranyes. Per exemple, a Roses de matinada hi ha hagut un moment que tenien 18 graus, i a la Vall d'Aran, sí, a l'altra punta del Pirineu, sorprenent, 20 graus a Viella aquesta matinada. No és la mínima, és la temperatura més alta que han tingut aquesta matinada. Bé, s'aproxima una pertorbació que ens porta a dos fronts de cara a demà i demà tarda vespre i dissabte nit matinada de diumenge. Serien dos moments quan podria ploure les comarques de Girona, sobretot comarques interiors. Avui cel encara poc ennuvolat a l'interior, mig ennuvolat a la costa, no preveiem precipitació, aquest vent moderat a fort del sud-sud-oest que pot fins i tot superar els 70-90 km per hora al Ripollès i a la Cerdanya. Amb aquest vent del sud, novament la temperatura es dispararà, màximes de 20 a 24 o 25 graus, una temperatura excepcionalment alta malgrat alguns núvols baixos. Demà el dia serà variable i mig ennuvolat, a partir de les 3 de la tarda una mica de pluja, passa aquest front, tarda, vespre, nit, doncs alguns ruixats, comarques interiors, si neva cota alta, 2.200 metres, baixant a 2.000 metres, i a la costa alguna gota, algun plugim, podria caure ja al matí migdia, però a la tarda, sobretot la pluja, comarques interiors, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa, o també cap a les Guilleries. I dissabte, nit, diumenge, passa un altre front, que aquest ja farà baixar les temperatures, perquè compta, perquè la propera matinada encara podríem tenir temperatures una mica més altes.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui parlem de seguretat ciutadana perquè a Olot hi ha en aquests moments una trentena de delinqüents multireincidents que protagonitzen la majoria de fets delictius. L'alcalde considera que si aquestes persones es poguessin empresonar, la sensació de seguretat a la ciutat augmentaria considerablement. Agustí Arbós ha criticat durament la incapacitat política per generar lleis que acabin d'una vegada per totes amb la multireincidència.
No és ara el moment d'actuar amb contundència? Quan encara considereu que estem prou bé? O hem d'esperar que això se'n vagi de les mans perquè feu alguna cosa? Perquè després tampoc arribareu. Aneu tapant forats on segurament ja s'us ha anat de les mans del tot, i ara que aquí encara tenim l'oportunitat de tapar-ho a temps, de fer una actuació important, amb més Mossos d'Esquadra, amb més dotació, amb més recursos per la Garrotxa, per poder mitigar aquesta situació i reconduir-la, ara que tenim l'oportunitat, ara en digueu que estem, ja estem bé. Esperem que es compliqui més.
Aquest divendres es reunirà amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que participarà a la Junta Local de Seguretat d'Olot. I avui també hem de parlar de seguretat ciutadana al Ripollès, perquè el ple d'alcalde celebrat aquest dimarts al Consell Comarcal ha servit per conèixer el nou projecte dels Mossos d'Esquadra. Què en sabem, Aniol?
Doncs el cos s'aproparà a tots els municipis de la comarca a través de dues línies de treball. Per una banda, intensificaran la seva presència a tots els nuclis, potenciant sobretot els controls, els accessos al Ripollès. Per altra banda, oferiran de manera regular el servei d'oficina d'atenció ciutadana de forma itinerant, arribant a indrets com Camprodon o Sant Joan de les Abadesses, on ja han començat a treballar.
Escoltem la sotsinspectora de l'àrea bàsica policial del Ripollès, Elisabet Graell.
Totes les persones que vinguin en aquests punts establerts en uns dies i en unes hores. Evidentment, això no ho farem a tots els municipis, perquè sincerament crec que seria una pèrdua de recursos, i crec que és més positiu marcar uns punts en els quals la ciutadania sàpiga que a part de Ripoll pot anar a d'altres llocs on poder interlocutar amb la policia i presentar les seves demandes, i el que és més important és que el ciutadà vegi cotxes de Mossos a municipis allunyats, que en principi, si no passa res, no ens veuen.
Avui també parlarem de formació, perquè el PTT Garrotxa ha format a més de 1.300 joves des de la seva creació ara fa 28 anys.
La formació adreçada a nois i noies sense estudis obligatoris finalitzats ofereix una atenció més propera i adaptada a la realitat de cada estudiant. Aquesta segona oportunitat té l'objectiu de reconduir-los i donar-los nocions bàsiques de feines específiques. A més, tindran l'opció de continuar formant-se més endavant a un cicle formatiu de grau mitjà.
Escoltem el professor tècnic de Llauneria, Manel Prades.
Tu tens una persona davant teu que vol saber el per què no ha funcionat, no, a l'ESO. Jo no vull repetir el mateix error que potser he trobat a l'ESO. I el fet de ser pocs, de tenir cada perfil professional, té un tutor i un professor tècnic, no? Llavors el tutor és el que fa l'acompanyament, les entrevistes amb les famílies, l'entrevista amb l'alumnat, el fa el seguiment. Òbviament el professor tècnic està al corrent de tot això, i això et fa entendre quines mancances té l'alumne o el per què, no?, ha arribat a segons com. Llavors això t'ajuda moltíssim.
La universitat, per cert, no té fronteres. Dos treballadors de la Fundació MAP han rebut una beca per participar a la novena edició d'Universi Plus de la Universitat de Manresa. Una iniciativa per promoure la universitat accessible i inclusiva.
Des del MAP se'ls ofereix una beca de transport i s'incentiva la seva participació al programa enfocat al creixement personal i també professional.
Escoltem l'auxiliar en teràpia ocupacional de la Fundació MAP, és la Noemí Huertas.
Xarxes socials, entorn digital, també tenim com liderar-se, l'entorn d'empreses, economia i dret, tot això seran temes que anirem estudiant al llarg de tot el curs.
I atenció a la iniciativa de Sant Joan de les Abadesses, ha acollit aquest dimarts una activitat pedagògica anomenada Autòpsia de Residus, acompanyada d'un joc per conscienciar els més petits.
Es tracta d'una proposta de la Diputació de Girona en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus, i s'hi analitza com, malgrat que pugui haver bones dades de reciclatge, encara es pot millorar molt, amb un exemple clarament pràctic.
L'alcalde Ramon Roquer.
I demostrar que dintre d'aquestes bosses realment hi ha molt de producte que podria perfectament haver-se reciclat, per tant, podia formar part de la selectiva i, per tant, contribuir a la millora del medi ambient. El joc va en la línia de que, sobretot, doncs, els nens i nenes vegin, no?, puguin decidir, doncs, aquell residu, com es podia haver reciclat.
Olot se suma a la lluita contra el càncer de pròstata, el més habitual entre els homes a la demarcació de Girona.
La campanya Posa't el Bigoti té l'objectiu de visibilitzar aquest tipus de càncer entre els homes i donar suport a la recerca mèdica. S'han posat a la venda uns pins en forma de bigoti, que és el símbol de la campanya internacional anomenada Movember.
Va ser bastant forta, perquè va ser ara fa uns anys, era molt jove, 30, és una patacada que baixa de no saps d'on te baixa, i l'agafes com pots, però per això hem de lluitar per aquesta campanya, perquè sí que tens ajuda, però la passem bastant sempre sols.
Hem de ser conscients de que els homes a vegades no pensem tant en aquesta malaltia, i que quan ens dona la notícia és una patacada impressionant. Tot i això, jo crec que amb aquesta campanya que esteu fent ara, demanaria com a voluntari, com a afectat, la solidaritat de tothom, perquè és la primera campanya que dona vista el tema masculí de l'oncologia, que fins ara no estava prou vist.
S'engega la segona fase de les obres de millora en l'eficiència de Can Pascal a Camprodon. En aquest cas, la segona fase s'intervindrà en les voreres. Escoltem en Xavier Guitart, que és l'alcalde del municipi.
Un enllumenat que era dels més ineficients de Camprodon, teníem uns consums molt elevats, i el que fem és ara, amb aquesta ajuda que hem tingut d'eficiència energètica, és fer el canvi del fanal, no?, cap a de vapor de sodi cap a LED, i per tant aquesta eficiència millorarà molt.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles renovarà el parc infantil de la plaça Nova. Ho faran durant el 2026 i gràcies a una subvenció de la Generalitat.
Les millores tenen un cost de 150.000 euros i els alumnes de l'escola Sant Cristòfol hi podran dir la seva.
Necessitat, tothom que va a la plaça veu com està el parc, i la veritat que fa molts anys que s'hauria d'haver fet una reforma, i hem aprofitat també la convocatòria del PUOSC per incloure-la a dintre. Aquesta és una actuació que es portarà a terme al llarg d'aquest 2026, i ho fem a través d'un procés participatiu que els nens de l'escola i amb el Consell dels Infants que hem començat, perquè per fer que els infants tinguin veu i tinguin influència en les decisions del govern municipal, acabaran de triar aquells elements més petits de joc que poden anar en aquesta zona i el que més els agradi.
Anem als esports. L'hoquei Olot buscarà esborrar el 0 de la classificació i sumar els primers punts de la temporada.
Els garrotxins confien en el factor de la Josep Jou per trencar una dinàmica de 4 derrotes consecutives. A l'espera del retorn de Marc Prat, qui s'hi tornarà aquest dissabte serà Ferran Sacrest. Miquel Ràfols remarca que l'equip s'ha de centrar en l'objectiu de la salvació i ser intens al màxim temps de partit possible.
Tot i això, l'equip el veig entrenar bé, el veig motivat. Intentem mantenir-nos conscients de l'objectiu, d'aquest punt de creixement, de saber que amb el temps anirem també sumant jugadors que ara no podem disposar d'ells, que segur que ens faran més forts.
Ripoll acollirà aquest diumenge la 46a edició de la mitja marató.
Enguany, la cursa recupera el format antic, torna a apostar pels tres recorreguts i estrena la sortida única com a gran novetat. En el marc de la mitja, dissabte es durà a terme la segona cursa del campionat escolar de curses de tardor, també a la Vila Comtal.
Escoltem l'Albert Sant Andreu, és regidor d'Esports de Ripoll.
Aquest any el que sortiran tots a l'hora, volem, és com una mica d'experiment per provar a veure si sortint tots a l'hora queda més lluït. Si no agrada, tornarem al format anterior i bé, mira, contents.
El Teatre Principal d'Olot rebrà més de 150 esportistes catalans en la 11a edició de la gala Horseball Catalunya.
Ho fan un any històric on han aconseguit molts èxits en competicions nacionals i internacionals durant aquest 2025. La gala es durà a terme aquest dilluns al vespre.
Escoltem el tècnic olotí, Marià Clavell.
Moltes hores d'entrenaments, sols, muntant sobre el cavall, moltes hores que ningú veu, i que al final aquest any ha estat un any que podem dir que ha estat, poder a nivell de resultats, a nivell de resultats internacionals, ha estat dels millors anys de la història del horseball català. Podríem exceptuar la Champions, que no va acabar de... va anar bé, però no va acabar, els clubs no van acabar de tenir els resultats que també havien tingut altres anys, però a nivell internacional de seleccions ha estat un any únic.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 3 minuts, un quart de nou.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
A Olot hi ha, en aquests moments, una trentena de delinqüents multireincidents que protagonitzen la majoria de fets delictius. L'alcalde considera que si aquestes persones es poguessin empresonar, la sensació de seguretat a la ciutat augmentaria considerablement. Agustí Arbós ho ha dit en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, on ha criticat durament la incapacitat política per generar lleis que acabin d'una vegada per totes amb les multireincidències. Aquest divendres es reunirà amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que participarà a la Junta Local de Seguretat d'Olot.
Aquesta setmana passada, la policia municipal ha detingut per 8a vegada en un any una persona per diversos fets delictius. No és l'únic vell conegut per la policia. Com ell, n'hi ha més d'una trentena que operen habitualment a la capital i fan la majoria dels robatoris i petits delictes que es denuncien i que contribueixen a generar aquest clima d'inseguretat. La policia els deté, però al cap de poques hores tornen a ser al carrer. L'alcalde creu que si hi haguessin mesures efectives contra aquestes persones, la situació canviaria de manera substancial.
Tenim una trentena de delinqüents multireincidents que, si tinguéssim una llei contra la multireincidència solvent i que funcionés de bona com el que tenim ara, i els poguéssim treure de circulació, que vol dir poder-los tancar a la presó per multireincidents, hi hauria un canvi brutal en aquestes estadístiques. Perquè la realitat és que una gran part d'aquests furs, robatoris i establiments els produeixen sempre els mateixos. I que treure's de circulació costa molt, el cas que t'explicava. Van detenir un aquest cap de setmana per 8a vegada 2025. I ja no compto els que el devien detenir el 24. Per tant, és evident, si poguéssim eliminar, treure del circuit a 30-35 delinqüents que tenim a dia d'avui a Olot, controlats, sabem qui són, com es diuen i on viuen, i les lleis ens permetessin poder-los tancar, doncs hi hauria una millora substancial immediata en aquestes dades. Això ho tenim claríssim.
Agustí Arbós ha reconegut que l'expulsió d'alguns delinqüents de l'àrea metropolitana de Barcelona ha afectat clarament a les comarques gironines, tal com aquesta setmana han denunciat alguns alcaldes de Junts de la demarcació. Per això exigeix l'aplicació de lleis que permetin actuar sobre aquestes persones abans no sigui massa tard. Arbós creu que no es pot esperar que la delinqüència creixi més. Cal, diu, actuar ja.
I no és ara el moment d'actuar amb contundència? Quan encara considereu que estem prou bé? O hem d'esperar que això se'n vagi de les mans perquè feu alguna cosa? Perquè després tampoc arribareu. Aneu tapant forats on segurament ja s'ha anat de les mans del tot, i ara que aquí encara tenim l'oportunitat de tapar-ho a temps, de fer una actuació important, amb més Mossos d'Esquadra, amb més dotació, amb més recursos per la Garrotxa, per poder mitigar aquesta situació i reconduir-la, ara que tenim l'oportunitat, ara em digueu que estem, ja estem bé. Esperem, esperem que es compliqui més. Aquesta és l'estratègia? Aquesta és la gran crítica que faig jo. Ja entenc que tenen els recursos que tenen i que els hi deuen faltar Mossos a tot arreu i que a tot arreu els hi deuen demanar el mateix, perquè és una realitat de país.
En l'últim any, la plantilla dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa ha crescut amb 14 agents nous de la vintena promesos per la Generalitat.
D'incrementar 20 agents en un any era una millora mai vista i que, per tant, que trobava molt raonable i una aposta ferma que anava en la direcció del que explicava abans. Si es compleix això, jo em dono per satisfet que 2025 els Mossos d'Esquadra hagin crescut en 20 agents més, trobo que és una magnífica notícia i que va encarat d'això, perquè això es transformarà, primer, promocions joves, de persones joves, motivades, que entren al cos, que tenen ganes doncs, de fer carrer i poder fer més patrullatge de matí, de tard i de nit, és una bona notícia per la comarca. És evident que això tindrà una incidència real amb la seguretat.
Aquest divendres es celebra la Junta Local de Seguretat, a la que hi assistirà la consellera d'Interior, Núria Parlon. Està previst que Agustí Arbós abordi no només la multireincidència, sinó també les ocupacions il·legals i incíviques, dos dels principals temes en matèria de seguretat.
El Ripollès, el ple d'alcaldes, celebrat aquest dimarts al Consell Comarcal, l'ha servit per conèixer el nou projecte dels Mossos d'Esquadra. El cos s'aproparà a tots els municipis de la comarca a través de dues línies de treball.
Per una banda, intensificaran la seva presència a tots els nuclis, potenciant sobretot els controls dels accessos al Ripollès. Per altra banda, oferiran de manera regular el servei d'oficina d'atenció ciutadana de forma itinerant, arribant a indrets com Camprodon o Sant Joan de les Abadesses, on ja han començat a treballar.
Més detalls amb la Paula Sayago.
Els Mossos d'Esquadra s'apropen a tots els pobles de la comarca. El cos de seguretat ha engegat un projecte de proximitat amb l'objectiu de millorar l'atenció policial a tots els municipis del Ripollès. Amb el propòsit d'estar en contacte directe amb la ciutadania, s'han iniciat dues línies de treball. Per una banda, els Mossos oferiran de manera regular el servei d'oficina d'atenció ciutadana, on els veïns i veïnes podran fer tràmits i denúncies lleus, i per altra banda, els agents intensificaran la seva presència a tots els municipis. Escoltem a la sotsinspectora de l'àrea bàsica policial del Ripollès, Elisabet Graell.
Desatendrem a totes les persones que vinguin en aquests punts establerts en uns dies i en unes hores. Evidentment això no ho farem a tots els municipis perquè sincerament crec que seria una pèrdua de recursos i crec que és més positiu marcar uns punts en els quals la ciutadania sàpiga que a part de Ripoll pot anar a d'altres llocs on poder interlocutar amb la policia i presentar les seves demandes, i el que és més important és que el ciutadà vegi cotxes de Mossos a municipis allunyats, que en principi, si no passa res, no ens veuen, i la idea és que arribin a tots els municipis, que es facin controls a tots els municipis.
El cos, a través d'aquest projecte de proximitat, també estendrà els controls a punts d'entrada a la comarca, ja siguin per carretera o per tren.
El ciutadà vegi cotxes de Mossos a municipis allunyats, que en principi, si no passa res, no ens veuen, i la idea és que arribin a tots els municipis, que es facin controls a tots els municipis, que la gent que ve per la Collada de Toses i ens entra al Ripollès, doncs si arriba a Planoles o arriba a Toses, es pugui trobar un control, que si de per norma, amb seguretat ciutadana, ens és molt dificultós, no? Al igual que anar a les estacions. Anem a l'estació de Ripoll, perquè és el punt neuràlgic, no? Però en canvi no anàvem a la de Camp de Balo, no anem a la de, o no anem a la de Ribes, no? O no anem a Planoles, o no anem a Toses. O sigui, s'ha d'anar a tots els municipis.
A excepció dels dies que l'oficina recorri per la comarca, els Mossos recorden que la ciutadania es pot adreçar a la comissaria de Ripoll. La capital del Ripollès queda exempta del servei perquè ja disposa d'oficines d'atenció. El projecte es va presentar durant la sessió del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La universitat no té fronteres. Dos treballadors de la Fundació MAP han rebut una beca per participar a la novena edició d'Universi Plus de la Universitat de Manresa, una iniciativa per promoure la universitat accessible i inclusiva.
Des del MAP se'ls ofereix una beca de transport i s'incentiva la seva participació al programa enfocat al creixement personal i també professional.
Guido Sengerote.
La Noemi ja fa temps que treballa a la Fundació MAP. Una de les seves tasques com a auxiliar de l'equip diurn de la Fundació és parar a taula i ajudar els usuaris a l'hora de dinar. Però des de fa poc temps, dos cops a la setmana, se'n va a classe a la Universitat de Manresa. La Noemi és de les 46 afortunades a qui se li ha concedit la beca per participar al programa Univers i Més, un projecte en el qual es vol obrir la universitat a persones amb discapacitat intel·lectual. Ella forma part de la vintena d'alumnes de la formació inicial en un programa continuat que arriba al Ripollès per primer cop i que busca el creixement personal i en tots els àmbits dels seus participants.
Xarxes socials, entorn digital, també tenim com liderar-se, l'entorn d'empreses, economia i dret, tot això seran temes que anirem estudiant al llarg de tot el curs.
La Noemi no és l'única treballadora de la Fundació MAP que hi participa. També hi ha en Joan Ramon, treballador a segona mà. Ell està habitualment en tasques a botiga o magatzem i la formació de la qual s'han tractat temes com xarxes socials o autoconeixement li està sent d'utilitat i l'aprofita per un creixement personal que valora.
També hem fet autoconeixement. T'ensenyen a entendre't a tu i al món una mica, a qüestionar també una mica què està bé i què no està bé.
La d'enguany és la novena edició del programa Univers i Més de la Universitat de Manresa, que s'adreça a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual reconegut inferior al 65% i amb activitat laboral.
A la Garrotxa, el PTT ha format a més de 1.300 joves des de la seva creació ara fa 28 anys. La formació adreçada a nois i noies sense estudis postobligatoris finalitzats ofereix una atenció més propera i adaptada a la realitat de cada estudiant.
Aquesta segona oportunitat té l'objectiu de reconduir-los i donar-los nocions bàsiques de feines específiques. A més, tindran l'opció de continuar formant-se més endavant a un cicle formatiu de grau mitjà.
Néstor Carvajal.
El PTT Garrotxa, Pla de Transició al Treball, és un programa de formació pràctica per a joves que no han obtingut l'ESO i volen trobar el seu camí professional o continuar estudiant. Va néixer el curs 97-98 i està pensat per a joves de 16 a 21 anys. Des de llavors, el PTT Garrotxa ha reconduït a més de 1.300 estudiants. El professor tècnic de llauneria, Manel Prades, marca les diferències del PTT amb l'educació secundària.
Tu tens una persona davant teu que vol saber el per què no ha funcionat, no, a l'ESO. Jo no vull repetir el mateix error que el millor he trobat a l'ESO. I el fet de ser pocs, de tenir cada perfil professional, té un tutor i un professor tècnic, no? Llavors el tutor és el que fa l'acompanyament, les entrevistes amb les famílies, l'entrevista amb l'alumnat, el fa el seguiment. Òbviament el professor tècnic està al corrent de tot això i això et fa entendre quines mancances té l'alumne o el per què, no, ha arribat a segons com. Llavors això t'ajuda moltíssim.
Sovint l'augment d'atenció personalitzada és la clau per tirar endavant els estudis d'aquests joves. Prades explica que després del PTT els estudiants poden continuar la seva formació amb un cicle de grau mitjà de la seva elecció.
De fet, el PTT, una de les grans avantatges és que, tot i que el perfil professional està especialitzat en algú,
sí,
el fet de superar-lo acredita que pots accedir a un cicle formatiu de grau mitjà a l'especialitat que vulguis. No tens per què seguir amb la mateixa família professional que has estudiat al PTT. Tot el contrari, tu dius, ostres, doncs jo he fet, pels motius que sigui, he fet llauneria, però no m'acaba d'encaixar tal, vull fer mecànica, doncs pots accedir a un grau mitjà de mecànica. Vull dir que no estàs limitat en aquest aspecte.
A més, durant el PTT els joves faran 200 hores de pràctiques a empreses de la comarca d'un dels perfils que pertanyin, com són mecànica, llauneria, comerç i hostaleria.
Estàs buscant un lloc diferent on fer la trobada d'empresa?
A Masia Pi Guillem estem especialitzats en l'organització d'esdeveniments.
Vine a Masia Pi Guillem a fer el teu dinar o sopar d'empresa envoltat de natura i en cuina de qualitat.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Anem als esports. L'hoquei Olot vol esborrar el zero de la classificació i sumar ja els primers punts de la temporada. Els garrotxins confien en el factor de la Josep Jou per trencar una dinàmica de 4 derrotes consecutives.
A l'espera del retorn de Marc Prat, qui s'hi tornarà aquest dissabte serà Ferran Sagrest. Miqui Ràfols remarca que l'equip s'ha de centrar en l'objectiu de la salvació i ser intens al màxim temps de partit possible.
Roger Isern.
L'hoquei Olot serà capaç de girar la truita? És la pregunta que sobrevola l'actualitat de l'equip olotí després de fer el pitjor inici d'una temporada des que competeix a l'Hockey Lliga Plata, ara fa 5 cursos. Amb un balanç de 0 punts en 4 partits, sent penúltim a la classificació i el segon equip del grup sud que menys gols marca. Unes xifres negatives per un conjunt olotí que només pensa en la salvació i en començar a sumar punts per sortir de la cua de la taula. El tècnic de l'Hockey Olot, Miqui Ràfols, detalla que tot i els resultats veu a l'equip entrenar bé i confia en que segueixi creixent jornada rere jornada.
Tot i això, l'equip el veig entrenar bé, el veig motivat. Intentem mantenir-nos conscients de l'objectiu, d'aquest punt de creixement, de saber que molt temps anirem també sumant jugadors que ara no podem disposar d'ells, que segur que ens faran més forts.
El rival dels olotins aquest dissabte ja és un vell conegut d'aquestes temporades a la categoria de plata. El Barça Atlètic serà el quart any que visita a la Josep Jou i ho farà amb el mateix estil de sempre, amb jugadors joves de molta qualitat i cridats a ser el futur de l'hoquei patins espanyol.
Jugadors que porten anys al Barça, jugadors de selecció espanyola, per tant, jugadors que en principi són el futur de l'hoquei estatal, de molt bon nivell tècnic i que crec que la gent que vingui a veure el partit doncs estarà veient això, no? Jugadors que ja l'any passat alguns dels que van venir aquest any estan jugant a la Hockey Lliga.
Qui encara no podrà disputar aquest partit és Marc Prat, però qui tornarà després de gairebé mig any sense competir és Ferran Sagrest. En les darreres setmanes ha treballat amb el grup i Ràfols apunta que és el moment de que torni a jugar.
Realment hem retallat una mica la primera idea inicial, però la veritat és que ha vingut molt, molt bé a nivell físic i necessitem doncs aquesta experiència, necessitem aquesta qualitat. En principi la idea no és que tingui molts minuts.
Amb Ferran Sagrest, l'hoquei Olot lluitarà per sumar la que seria la seva primera victòria a la temporada. El duel es jugarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la Josep Jou, des de mitja hora abans en directe a Ràdio Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Curós Espigoler, corredoria d'assegurances. Més de 50 anys al seu servei.
Garantint la seva tranquil·litat i la de tota la família.
Especialitzada en l'assessorament d'empreses i particulars.
Sempre amb la màxima dedicació en la tramitació i resolució dels seus sinistres.
Defensant els seus interessos davant les companyies d'assegurances.
Ens trobarà a Torroella de Montgrí, Banyoles, Les Planes d'Hostoles, a Olot, al carrer Mulleres número 11, primer, i a curosespigoler.cat.
Només els 10 dies Nissan del 7 al 17 de novembre gaudeix de 130 plans amb el teu nou Nissan des de 130 euros al mes. 1. Escapar-te cada cap de setmana. 2. Anada. I 130, tastar les millors tapes del país. Viu el teu nou Nissan des de 130 euros al mes només els 10 dies Nissan. Consulta condicions al teu concessionari o a Nissan.es.
Olot Motor, carretera Santa Coloma sense número. Les Preses.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui el teu amo al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Des de la Granja Cafeteria de la Fageda, us volem convidar a ser dels primers a tastar el nostre nou iogurt de coco. El proper dilluns 17 de novembre, de 10 del matí a 12 del migdia, veniu a la nostra cafeteria de la plaça Mercat d'Olot i us regalarem un tastet perquè el descobriu abans que ningú.
No us ho perdeu, aquell iogurt és coconut.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Tenim una trentena de delinqüents multireincidents que si tinguéssim una llei contra la multireincidència solvent i que funcionés de bona com el que tenim ara, i els poguéssim treure de circulació, que vol dir poder-los tancar a la presó per multireincidents, hi hauria un canvi brutal en aquestes estadístiques. Perquè la realitat és que una gran part d'aquests furs, robatoris i establiments els produeixen sempre els mateixos.
A Olot hi ha, en aquests moments, ho sentíem, són paraules de l'Agustí Arbós, l'alcalde de la ciutat, una trentena de delinqüents multireincidents que campen pel seu compte. L'alcalde considera que si aquestes persones es poguessin empresonar tot seria diferent. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió, on ha criticat durament la incapacitat política per generar lleis que acabin d'una vegada per totes, ha dit, amb la multireincidència. Aquest divendres es reunirà amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que participarà a la Junta Local de Seguretat d'Olot. Al Ripollès, el ple d'alcaldes ha servit per conèixer el nou projecte dels Mossos d'Esquadra.
El cos s'aproparà a tots els municipis de la comarca a través de dues línies de treball. Per una banda, intensificaran la seva presència a tots els nuclis, potenciant sobretot els controls dels accessos del Ripollès. Per altra banda, oferiran de manera regular el servei d'oficina d'atenció ciutadana de forma itinerant, arribant a indrets com Camprodon o Sant Joan de les Abadesses, on ja han començat a treballar.
Escoltem l'Elisabet Greille, sotsinspectora de l'àrea bàsica policial del Ripollès.
Ens atendrem a totes les persones que vinguin en aquests punts establerts en uns dies i en unes hores. Evidentment això no ho farem a tots els municipis perquè sincerament crec que seria una pèrdua de recursos i crec que és més positiu marcar uns punts en els quals la ciutadania sàpiga que a part de Ripoll pot anar a d'altres llocs on poder interlocutar amb la policia i presentar les seves demandes, i el que és més important és que el ciutadà vegi cotxes de Mossos a municipis allunyats que en principi si no passa res no ens veuen.
D'altra banda, la Universitat No Té Fronteres, dos treballadors de la Fundació MAP han rebut una beca per participar a la novena edició d'Universi Més de la Universitat de Manresa. És una iniciativa per promoure la universitat accessible i inclusiva.
Des del MAP se'ls ofereix una beca de transport i s'incentiva la seva participació al programa enfocat al creixement personal i professional.
Escoltem l'auxiliar en teràpia ocupacional de la Fundació MAP, és la Noemí Huertas.
Xarxes socials, entorn digital, també tenim com liderar-se, l'entorn d'empreses, economia i dret, tot això seran temes que anirem estudiant al llarg de tot el curs.
El PTT Garrotxa ha format més de 1.300 joves des de la seva creació, ara fa 28 anys.
La formació adreçada a nois i noies sense estudis obligatoris finalitzats ofereix una atenció més propera i adaptada a la realitat de cada estudiant. Aquesta segona oportunitat té l'objectiu de reconduir-los i donar-los nocions bàsiques de feines específiques. A més, tindran l'opció de continuar formant-se més endavant a un cicle formatiu de grau mitjà.
Escoltem el professor tècnic de llauneria, Manel Prades.
Tu tens una persona davant teu que vol saber el per què no ha funcionat, no, a l'ESO. Jo no vull repetir el mateix error que potser he trobat a l'ESO. I el fet de ser pocs, de tenir cada perfil professional, té un tutor i un professor tècnic, no? Llavors el tutor és el que fa l'acompanyament, les entrevistes amb les famílies, l'entrevista amb l'alumnat, el fa el seguiment. Òbviament el professor tècnic està al corrent de tot això, i això et fa entendre quines mancances té l'alumne o el per què no? Ha arribat a segons com. Llavors això t'ajuda moltíssim.
Atenció al que us explicarem a partir d'ara, perquè Sant Joan de les Abadesses ha acollit aquest dimarts a la tarda una activitat pedagògica anomenada Autòpsia de Residus, acompanyada d'un joc per conscienciar els més petits.
Es tracta d'una proposta de la Diputació de Girona en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus, i s'hi analitza com, malgrat que hi pugui haver bones dades de reciclatge, encara es pot millorar molt, amb un exemple clarament pràctic.
D'altra banda, avui també és notícia que Olot se suma a la lluita contra el càncer de pròstata, el més habitual entre els homes a la demarcació de Girona.
La campanya Posa't el Bigoti té l'objectiu de visibilitzar aquest tipus de càncer entre els homes i donar suport a la recerca mèdica. S'han posat a la venda uns pins en forma de bigoti, que és el símbol de la campanya internacional anomenada Movember.
L'Ajuntament de Camprodon està actuant al barri de Can Pascal, el sector que comptava amb l'enllumenat menys eficient del municipi. En concret, s'han substituït els fanals que encara funcionaven amb vapor de sodi per uns de tecnologia LED. Us ho explicarem. I a les Planes, l'Ajuntament renovarà el parc infantil de la plaça Nova.
Ho faran durant aquest 2026 i gràcies a una subvenció de la Generalitat. Les millores tenen un cost de 160.000 euros i els alumnes de l'escola Sant Cristòfol hi podran dir la seva.
Temps ara pels esports. L'hoquei Olot buscarà esborrar el zero de la classificació i sumar els primers punts de la temporada.
En aquest sentit, els garrotxins confien en el factor de la Josep Jou per trencar una dinàmica de 4 derrotes consecutives. A l'espera del retorn de Marc Prat, qui s'hi tornarà aquest dissabte serà Ferran Sacrest. Miqui Ràfols remarca que l'equip s'ha de centrar en l'objectiu de la salvació i ser intens al màxim temps de partit possible.
Jugadors que porten anys al Barça, jugadors de selecció espanyola, per tant, jugadors que en principi són el futur de l'hoquei estatal, de molt bon nivell tècnic, i que crec que la gent que vingui a veure el partit doncs estarà veient això, no? Jugadors que ja l'any passat alguns dels que van venir aquest any estan jugant a la Hockey Lliga.
Ripoll acollirà aquest diumenge la 46a edició de la Mitja Marató. Enguany la cursa recupera el format antic, torna a apostar pels tres recorreguts i estrena la sortida única com a gran novetat.
En el marc de la Mitja, dissabte es durà a terme la segona cursa del Campionat Escolar de Curses de Tardor, també a la Vila Comtal.
I a Olot, el Teatre Principal rebrà més de 150 esportistes catalans en la 11a edició de la Gala Horseball Catalunya.
Ho fan un any històric on han aconseguit molts èxits en competicions nacionals i internacionals durant aquest 2025. La gala es durà a terme aquest dilluns al vespre.
Són 2:15 de 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem a l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món. Pica baralla política al Congrés. Pedro Sánchez insta Junts a no fer oposició destructiva i Nogueres el titlla de cínic i d'hipòcrita. Els escoltem a tots dos.
En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Como necesitamos otros muchos votos de otras muchas formaciones políticas para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. También los necesita. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?
Aquesta relació s'ha acabat. Vostès collen els catalans, vostès incompleixen amb els catalans, nosaltres, i és la nostra responsabilitat i hauria de ser la de tots els partits catalans que són aquí, és collar-los a vostès.
I, mentrestant, nou finançament on Montero convoca dilluns les autonomies per obrir el debat.
El Consell de Política Fiscal i Financera tornarà a ser l'escenari del xoc entre el govern espanyol i els governs autonòmics del Partit Popular.
I l'altre espectacle el trobem al Tribunal Suprem. El fiscal general nega la filtració del correu i acusa d'actitud deslleial la parella d'Ayuso.
Álvaro García Ortiz defensa la seva innocència i reivindica que les dades d'Alberto González Amador es van tractar amb exquisidesa.
Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No he hecho nada. Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted en la declaración que prestó ante el instructor, el día 29 de enero de 2025?
Sí, me ratifico.
Ninguna pregunta más.
Doncs vinga, seguim. Un jurat popular declara culpable d'homicidi l'acusat de matar un menor a Sant Hipòlit de Voltregà.
També el declara culpable de tinença il·lícita d'armes i de dipòsit de municions.
El canvi climàtic augmenta la bretxa socioeconòmica entre rics i pobres, segons un informe d'Oxfam Intermón.
Més d'un terç de la població a Espanya no té prou recursos per fer front als impactes de les temperatures extremes.
I atenció als nous escàndols que s'acosten. Nous correus d'Epstein apunten que Trump va passar hores amb una de les víctimes de tràfic sexual.
Demòcrates del Congrés dels Estats Units difonen tres correus electrònics on el magnat afirma que el president coneixia l'activitat delictiva.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem a la previsió del temps de cara a les properes hores. Dani Ramírez.
Avui entra vent del sud, forta muntanya. Ja hem tingut aquesta matinada ratxes de 50-70 per hora i temperatures una mica esbojarrades, perquè hem tingut un comportament estrany, amb alguns núvols cap a la costa i també algunes boirines o boires a la plana de Vic. Aquí és on ha baixat més la temperatura. 4 graus a Vic, també a Ripoll i també a Camprodon. 4 de mínima. 6 a Puigcerdà, 9 a Llívia, i aquesta matinada hem baixat a 7,5 a Olot, que no és molt baixa, 9 a Girona, i amb el vent del sud ha fet coses estranyes. Per exemple, a Roses de matinada hi ha hagut un moment que teníem 18 graus, i a la Vall d'Aran, sí, a l'altra punta del Pirineu, sorprenent, 20 graus a Viella aquesta matinada. No és la mínima, és la temperatura més alta que han tingut aquesta matinada. Bé, s'aproxima una pertorbació que ens porta dos fronts de cara a demà i demà tarda vespre i dissabte nit matinada de diumenge. Serien dos moments quan podria ploure les comarques de Girona, sobretot comarques interiors. Avui cel encara poc ennuvolat a l'interior, mig ennuvolat a la costa, no preveiem precipitació, aquest vent moderat a fort del sud-sud-oest, que pot fins i tot superar els 70-90 km per hora al Ripollès i a la Cerdanya. Amb aquest vent del sud, novament, la temperatura es dispararà, màximes de 20 a 24 o 25 graus, una temperatura excepcionalment alta, malgrat alguns núvols baixos. Demà el dia serà variable i mig ennuvolat, a partir de les 3 de la tarda una mica de pluja, passa aquest front, tarda, vespre, nit, doncs alguns ruixats, comarques interiors, si neva cota alta, 2.200 metres, baixant a 2.000 metres, i a la costa alguna gota, algun plogim, podria caure ja al matí migdia, però a la tarda, sobretot la pluja, comarques interiors, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa, o també cap a les Guilleries. I dissabte, nit, diumenge, passa un altre front, que aquest ja farà baixar les temperatures, perquè compta, perquè la propera matinada encara podríem tenir temperatures una mica més altes.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal, una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Des de la Granja Cafeteria de la Fageda, us volem convidar a ser dels primers a tastar el nostre nou iogurt de coco. El proper dilluns 17 de novembre, de 10 del matí a 12 del migdia, veniu a la nostra cafeteria de la plaça Mercat d'Olot i us regalarem un tastet perquè el descobriu abans que ningú.
No us ho perdeu, aquest iogurt és coconut!
Amb quantes persones et creues cada dia? Al país, una de cada quatre viu en risc de pobresa o d'exclusió social. Una realitat que no sempre és visible, la de més de 12 milions de persones que fan el teu mateix trajecte, que seuen al teu costat. A la Fundació La Caixa acompanyem qui més ho necessita, perquè ningú viatgi sol. Entra a queninguviatgisol.org. Fes-ho visible. Fundació La Caixa.
Ja que parlem de solidaritat, Olot se suma a la lluita contra el càncer de pròstata, el més habitual entre els homes a la demarcació de Girona. La campanya Posa't el bigoti té l'objectiu de visibilitzar aquest tipus de càncer entre els homes i donar suport a la recerca mediàtica. S'ha posat a la venda uns pins en forma de bigoti, que és el símbol de la campanya internacional anomenada Movember.
Des de la Fundació Oncolliga Girona i amb el suport de l'Ajuntament d'Olot s'ha posat en marxa aquest novembre la campanya Posa't el bigoti. Es tracta d'una iniciativa en solidaritat amb el càncer de pròstata i altres càncers pròpiament masculins. Té l'objectiu principal de posar el focus sobre aquest tipus de tumors. La regidora de Salut, Imma Muñoz, remarca la importància de la campanya.
És l'entitat i, per tant, és posar en relleu i fer suport doncs, a aquests homes que en un moment determinat de la vida o que en aquest moment doncs, estan passant per un procés de malaltia oncològica. És una campanya no només a nivell gironí, sinó és una campanya mundial doncs, que està ja durant fa uns anys que està en actiu i que, òbviament, Oncolliga ens va demanar si Olot estàvem disposats a donar-hi suport i com no podia ser d'una altra manera, aquí estem.
Segons el Registre de Càncer de Girona, durant el període de 2016 fins a 2021, el 57% dels càncers detectats, un 2.346, eren els homes. A més, es calcula que un de cada set patirà càncer de pròstata al llarg de la seva vida. Els afectats per aquesta malaltia, Dani Codinac i Ramon Porta, expliquen com ha sigut la seva experiència.
Va ser bastant forta perquè va ser ara fa uns anys, era molt jove, 30, és una patacada que et baixa de no saps d'on te baixa i l'agafes com pots. Però per això hem de lluitar per aquesta campanya, perquè sí que tens ajuda, però la passem bastant sempre sols.
Hem de ser conscients de que els homes a vegades no pensem tant en aquesta malaltia i que quan ens dona la notícia és una patacada impressionant. Tot i això, jo crec que amb aquesta campanya que esteu fent ara, demanaria com a voluntari, com a afectat, la solidaritat de tothom, perquè és la manera, és la primera campanya que dona vista el tema masculí de l'oncologia, que fins ara no estava prou vist.
Oncolliga Girona convida tothom a participar en la campanya, comprant el pin solidari, que també té l'objectiu de recaptar fons per la recerca mèdica en aquest àmbit.
Són 9:15. Obrim ara la carpeta verda perquè Sant Joan de les Abadesses ha acollit aquest dimarts una activitat pedagògica anomenada Autòpsia de Residus, acompanyada d'un joc per conscienciar els més petits. Es tracta d'una proposta de la Diputació de Girona en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus i s'hi analitza com, malgrat que hi pugui haver bones dades de reciclatge, encara es pot millorar molt amb un exemple clarament pràctic.
En aquesta autòpsia dels residus, promoguda per la Diputació de Girona, s'agafen bosses abocades al rebuig el dia abans al mateix municipi on es fa la proposta i s'analitzen de forma oberta per tothom que hi estigui interessat. L'activitat ha tingut lloc a Sant Joan de les Abadesses aquest dimarts en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus. A banda de la mostra de com s'han de separar correctament els residus i evitar malbaratament, també s'ha acompanyat d'un joc per als més petits, on se'ls conscienciava i ensenyava com actuar davant dels residus que generen. Ho explica Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
I demostrar que dintre d'aquestes bosses realment hi ha molt de producte que podria perfectament haver-se reciclat, per tant, podia formar part de la selectiva i, per tant, contribuir a la millora del medi ambient. El joc va en la línia de que, sobretot, doncs, els nens i nenes vegin, no?, puguin decidir doncs, aquell residu com es podia haver reciclat.
Des del Consistori Sant Joan hi valoren com acollir l'activitat ajuda a entendre millor la manera de tractar els residus, evitar que siguin al final de la vida del material i donar-li una nova oportunitat. A banda, també es posa en èmfasi com un bon reciclatge afecta també a la butxaca de la ciutadania.
Més eficiència, mínim cost, la taxa de recollida d'escombraries no deixa de ser un cost del propi servei. Si som capaços que aquest servei sigui més eficient i sigui millor, és l'única manera que podem, en molt temps, intentar doncs, que aquesta taxa no, com a mínim no es vagi pujant el que hem pogut anar visquent en els últims anys i, per tant, doncs, intentar contrastar, sobretot, aquells increments que ens pot fer una agència catalana de residus a l'hora de decidir doncs, l'increment del que suposa una tona abocador.
Sant Joan de les Abadesses ha estat l'únic municipi del Ripollès on hi ha hagut aquesta activitat i ha donat el tret de sortida a una gira per 7 pobles més de la demarcació de Girona. Amb l'activitat es vol impulsar un canvi d'hàbits quotidians per fomentar una nova cultura de consum.
Gràcies, Guido. L'Ajuntament de Camprodon està actuant al barri de Can Pascal, el sector que comptava amb l'enllumenat menys eficient del municipi. En concret, s'han substituït els fanals que encara funcionaven amb vapor de sodi per uns de tecnologia LED. De fet, és una reivindicació històrica per part del veïnat, Laura Segú.
Un dels barris més habitats a Camprodon és el de Can Pascal i des de fa temps que aquesta zona presentava deficiències tant en l'enllumenat com a nivell de transitibilitat per les voreres. L'Ajuntament ha iniciat una primera actuació que implica el canvi de tots els fanals de vapor de sodi a LED. Xavier Guitart, alcalde de Camprodon.
Un enllumenat que era dels més ineficients de Camprodon, teníem uns consums molt elevats, i el que fem és ara amb aquesta ajuda que hem tingut d'eficiència energètica és fer el canvi del fanal, no?, cap a, de vapor de sodi cap a LED, i per tant aquesta eficiència millorarà molt.
El canvi d'enllumenat està pressupostat en uns 40.000 euros, dels quals 15.000 estan subvencionats. Després d'aquesta primera fase d'actuacions, el següent pas serà intervenir en les voreres, les quals amb el pas dels anys i amb el creixement de la vegetació han quedat en mal estat. És una reivindicació històrica per part del veïnat i dels usuaris de la piscina municipal.
Aprofitant, també volem... un tema històric i reivindicatiu per part de tots els veïns i veïnes i usuaris de la piscina municipal, que és el tema de les voreres. Unes voreres molt amples, en un estat que estan bastant malament degut a la vegetació, degut als arbres que tenim allà que ens aixequen les voreres, i per tant ara fem aquesta primera fase de les faroles i seguidament farem la segona fase de les voreres.
Es preveu que aquesta actuació pugui començar-se al mes de març, uns treballs que podrien estar enllestits al cap de 4 setmanes. Aquesta intervenció està pressupostada en uns 120.000 euros.
A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament renovarà el parc infantil de la Plaça Nova i ho faran durant el 2026 i gràcies a una subvenció de la Generalitat. Les millores tenen un cost de 159.000 euros i els alumnes de l'Escola Sant Cristòfol hi podran dir la seva.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles farà millores al parc infantil de la Plaça Nova. Marc Puig és l'alcalde.
Necessitat, tothom que va a la plaça veu com està el parc i la veritat que fa molts anys que s'hauria d'haver fet una reforma i hem aprofitat també la convocatòria del PUOSC per incloure-la a dintre. Aquesta és una actuació que es portarà a terme al llarg d'aquest 2026 i ho fem a través d'un procés participatiu que els nens de l'escola i amb el Consell dels Infants que hem començat perquè per fer que els infants tinguin veu i tinguin influència en les decisions del govern municipal acabaran de triar aquells elements més petits de joc que poden anar en aquesta zona i el com és els agradis.
Les millores al parc infantil es faran durant el 2026 i tindran un cost de 159.000 euros, 139.000 dels quals estaran subvencionats per la Generalitat.
Temps ara pels esports. El Teatre Principal d'Olot rebrà més de 150 esportistes catalans en la 11a edició de la gala Horseball Catalunya. Ho fa en un any històric on han aconseguit molts èxits en competicions nacionals i internacionals durant aquest any. La gala es durà a terme aquest dilluns al vespre.
Esportistes, entrenadors i clubs de horseball català assistiran al Teatre Principal d'Olot amb motiu de la 11a gala Horseball Catalunya. De fet, hi ha més de 150 guardonats després que aquest 2025 hagi estat un any ple d'èxits per aquesta disciplina esportiva. Es reconeixerà la bona feina feta per part de les jugadores catalanes convocades amb les seleccions espanyoles d'elit i femenina que van aconseguir convertir-se en campiones del món a Buenos Aires. A més, aquests dos equips estan entrenats per l'olotí Maria Clavell. També la selecció espanyola sub-16 es va proclamar campiona d'Europa a Le Mans, a França, i finalment la selecció catalana sub-10 va aconseguir un or europeu que va confirmar la bona base del territori. El tècnic olotí Maria Clavell explica que hi ha molta feina darrere que la gent no veu.
Moltes hores d'entrenament, sols muntant sobre el cavall, moltes hores que ningú veu, i que al final aquest any ha estat un any que podem dir que ha estat poder a nivell de resultats, a nivell de resultats internacionals, ha estat dels millors anys de la història del horseball català. Podríem exceptuar la Champions, que no va acabar de... va anar bé, però no va acabar, els clubs no van acabar de tenir els resultats que també havien tingut altres anys, però a nivell internacional de seleccions ha estat un any únic.
Pel que fa al funcionament de la gala Horseball Catalunya, hi haurà diferents reconeixements. Hi haurà uns premis per a totes les persones que hagin obtingut medalles en els campionats, uns premis per a les persones, cavalls i ponis que formin part del quadre d'honor del World Horseball Ranking 2025 i també premi pilota jove per la temporada en categories de promoció i premi pilota de horseball per a una trajectòria important. La representant del horseball Horsball Catalunya i vocal de la Federació Catalana d'Hípica, Gemma Gasull, explica el funcionament.
Ens fa molta il·lusió que sigui aquí a Olot. És veritat que també serà una, és la ciutat europea, per tant és un lloc idoni per poder realitzar aquest acte. Com també ha dit el regidor, enguany hem celebrat aquesta temporada passada 2024-2025. Ens hem situat el Horsball Català en el cim del món. El mes de març es va coronar la selecció espanyola, format majoritàriament per jugadors catalans i jugadores catalanes guanyadores del campionat del món de Horsball de femení i de mixta, on el seleccionador va ser la mateixa persona, que és en Marià Clavell.
Una de les jugadores que serà premiada per guanyar amb la selecció catalana sub-10, Aina Romero, explica el més agraït d'aquest esport.
És així un esport amb cavall, que tens una companyia i amb equip, però és molt divertit perquè tu cuides el cavall, el muntes, són moltes hores d'entreno. Molta gent ni coneix el horseball, però si el coneixes bé, pues, veus una mica que no és el que sembla.
La 11a gala Horseball Catalunya se celebrarà aquest dilluns al Teatre Principal d'Olot i les entrades són totalment gratuïtes.
Anem acabant. Ripoll acollirà aquest cap de setmana la 46a edició de la Mitja Marató. Enguany, la cursa recupera el format antic, torna a apostar pels tres itineraris i estrena la sortida única com a gran novetat. En el marc de la mitja, dissabte es durà a terme la segona cursa del Campionat Escolar de Curses de Tardor, també a la Vila Comtal. És una informació de Marc Roura.
La 46a edició de la Mitja Marató de Ripoll se celebrarà aquest diumenge 16 de novembre a la Vila Comtal. Enguany, la cursa recupera el format antic i torna a apostar per les tres distàncies, la mitja de 21 quilòmetres, la Comte Arnau de 10 i la Bressol de Catalunya de 5. La gran novetat d'aquesta edició és que les tres curses comptaran amb una sortida única que es farà a les 10 del matí des del lateral de l'Ajuntament. En parla el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Ripoll, Albert Sant Andreu.
Aquest any el que sortiran tots alhora, volem, és com una mica d'experiment per provar a veure si sortint tots alhora queda més lluït. Si no agrada, tornarem al format anterior i bé, mira, contents.
Pel que fa al recorregut, les tres curses compartiran l'inici del traçat. A la zona de la Vallaneda, la cursa petita se separarà. La de 10 farà rama i la mitja farà el gir dins del passeig de Sant Joan. L'arribada també serà compartida novament a la plaça de l'Ajuntament. Escoltem el tècnic d'esports de l'Ajuntament de Ripoll, Jordi Garriga.
Els 2,5 primers quilòmetres els comparteixen, que se surt d'aquí al costat de la plaça de l'Ajuntament, com es havia fet ja els últims 10 anys aproximadament, i amb arribada també aquí a la plaça de l'Ajuntament. Es passa per davant de, bueno, de la cartera Ribes, es va cap a davant dels Salesians, per al Consell Comarcal, i ja s'agafa el carrer Progrés i llavors és quan ja s'arriba a la zona de la Vallaneda, que se separen per fer-la de 5 quilòmetres, llavors es continua per fer-la de 10 quilòmetres fins aproximadament a Rama, i la de 21 quilòmetres, que sí que ja doncs, fa el gir a dintre del passeig de Sant Joan i tenen arribada també fins aquí a Ripoll i totes les tres.
En el marc de la mitja dissabte, Ripoll realitzarà la segona cursa del Campionat Escolar de Curses de Tardor. La sortida es farà des de la Devesa del Pla i l'objectiu és incentivar l'entrada infantil al món de l'atletisme.
Cal remarcar que el dia abans, el dissabte a la tarda, doncs a la zona de Devesa del Pla, com cada any, el Consell Comarcal, el Consell Esportiu amb el suport de l'Ajuntament de Ripoll, doncs organitza la cursa infantil de nens i nenes per aquí a Ripoll, que consta de 4 grups d'edat, que comença a les 4 de la tarda, i al final doncs, són 4 recorreguts, el més curt són de 450 metres i el més llarg són de 1.300 metres, els quals doncs, tots els nens així també poden començar a participar i incentivar-se doncs, en el món de l'atletisme i de les curses.
La 46a edició de la Mitja de Ripoll compta ja amb més de mig miler de participants, una xifra que l'organització espera que augmenti durant els darrers dies d'inscripcions que es podran fer fins al mateix dia de la cursa.
Gràcies, Marc. Fins aquí els 5 minuts més. Que passeu un bon dia.
No, n'és tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.